Notícies Migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues. La tramitació de la targeta T16, que permet a infants i joves viatjar en transport públic de forma gratuïta fins als 16 anys, ha passat a ser gratuïta amb el canvi d'any. Fins ara aquest tràmit obligava els usuaris a pagar 35 euros en la primera emissió. Fons municipals han apuntat que des de l'entrada en vigor de la mesura, més gent s'ha acostat fins a l'oficina de mobilitat del carrer de la Borriana per tramitar la T16. La Maribel i la Lourdes són dues de les usuàries que aquest matí han anat a buscar la seva targeta.
Ens donen facilitats i econòmicament doncs és una ajuda a la família.
Jo ja fa més de 2 anys que la tinc d'un fill. Doncs és molt, l'estalvi és molt gran.
La targeta permet fer viatges il·limitats als busos de Sabadell, però també als busos i trens de la xarxa de transport públic del sistema integrat de l'ATM, dins la zona tarifària on resideixi el nen o la nena. És el principal tema d'aquest dimecres 15 de gener.
Titulars.
El sabadellenc Jordi Cuixart sortirà de la presó de Lledoners durant 48 hores. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. La Generalitat ha autoritzat el permís sol·licitat pel president d'Òmnium, tot i que no ha concretat els dies de la seva sortida per protegir la seva intimitat. Cuixart, igual que Jordi Sánchez, gaudirà del primer permís després d'haver complert una quarta part de la condemna que fixa el segon grau que preveu la sortida del pres durant 36 dies l'any.
Durant el Notícies Migdia parlarem amb el president de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, Daniel Ventura, sobre com han anat els primers mesos del Museu de l'Aeronàutica ubicat a l'aeroport de Sabadell. Tot plegat coincidint amb la represa de les jornades de portes obertes a les instal·lacions aquest mateix diumenge. En esports, Ever Pena és nou jugador del Sabadell. L'extrem gallec arriba aquesta tarda a la nova Creu Alta.
El Ferrolà arriba procedent del Badajoz i suplirà Jesús Olmo, que segueix lesionat i no tindrà fitxa en aquest segon tram de competició. A partir de les 2 a l'Hotel Suís, analitzem quin perfil de jugador acaba d'incorporar al centre d'esports.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió de temps. Situació meteorològica que tenim a hores d'ara i la que ens espera de cara al futur més immediat. Jordi Toda, molt bon dia.
Esperem una tarda molt semblant a les últimes tardes que anem tenint aquests últims dies afectats per l'anticicló. Encara amb estrats baixos a ponent, avui a diferència dels darrers dies, creiem que acabaran desapareixent del tot, tot i que reapareixeran al vespre. També aniran creuant bandes de núvols alts de sud, de sud-oest a nord-est, bandes de núvols que tan sols entenyinen el cel. Avui la temperatura una mica més alta, el Pla de Lleida encara ambient molt fred. La màxima es mourà entre 3 i 8 graus. Entre 9 i 14 es situarà el termòmetre al Pirineu, al Prepirineu i la resta de la depressió central. I la resta del país farà una mica més de sol, podrà pujar més el termòmetre, es mourà entre els 12 i els 17 graus de temperatura màxima. El vent es mantindrà de component sud i oest del litoral, de component oest a l'interior. Estones podrà bufar amb certa intensitat. Demà esperem encara una jornada força similar. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació de trànsit. Amb el transport públic, quina és la situació a aquesta hora? Javier Arjona des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidència, segons indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot el moment de centre d'informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier, molt bon dia. I pel que fa al trànsit, els principals problemes a aquesta hora els trobem a l'AP7, a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, en direcció a Girona. Hi ha 2 carrils tallats de la via perquè un camió ha bolcat i això provoca 6 quilòmetres de cues des de Bellaterra. També hi ha 8 quilòmetres des de Sant Cugat en sentit Girona. També està afectada de retruc la B30, com dèiem, amb 6 quilòmetres de cues en sentit nord. Passant 5 minuts de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
We'll be right back. A partir d'aquest mes de gener, el cost inicial d'emissió de la targeta T16 és gratuït. Aquest títol permet a infants, a partir de 4 anys, viatjar gratuïtament en transport públic fins que compleixen els 16 anys dins la mateixa zona tarifària on resideixen. La Maribel i la Lourdes són dues mares que aquest matí l'han tramitat pels seus fills a l'oficina de mobilitat de Sabadell del carrer de la Borriana.
Hem demanat aquestes targetes perquè, per al tema del transport públic pels nens, que ens donen facilitats. I econòmicament, doncs, és una ajuda a la família. Són diners a lo llarg de l'any.
Jo ja fa més de 2 anys que la tinc d'un fill. Doncs és molt, l'estalvi és molt gran, perquè també faig servir la targeta i pel meu fill és gratuïta.
La T16 tramitada avui arribarà als usuaris al mes de març. Es poden tramitar també a l'estació d'autobusos de Sabadell o a qualsevol estanc de la ciutat. Pau, el tràmit també es pot fer al web t16.cat.
Exacte. Fins al passat 31 de desembre, demanar la targeta T16 suposava una despesa de 35 euros, cost que assumia l'usuari en la seva primera emissió. Impulsada per l'Autoritat del Transport Metropolità, l'ATM, aquesta targeta permet fer gratuïtament un nombre de viatges il·limitat als autobusos de Sabadell i als autobusos i trens de la xarxa de transport públic del sistema integrat dins la zona tarifària on resideixi el nen o la nena.
Pues tenen de desplaçaments des de l'Avinguda Concòrdia aquí al centre per venir al col·le i després els caps de setmana si agafem el tren per anar a Cerdanyola a veure la família també. O sigui que déu-n'hi-do.
Pues de vegades en fa 4, 5, depèn.
La targeta de 16 és un títol personalitzat que s'obté en una gestió senzilla amb el nom i un document identificatiu com el DNI, el NIE, el passaport o el llibre de família. Només el nen o la nena que en sigui el titular té dret a fer-lo servir, s'ha de validar a cada viatge. Fora de la zona de residència ja no és útil.
Doncs en aquest cas sí que tindríem que treure el bitllet des de la part fins que ens hi toca. En aquest cas seria des de Cerdanyola a Barcelona, sí que tindríem que pagar el bitllet. Allà tindrem que tornar a validar. Però clar, ja no és el mateix que fer-ho des de Sabadell.
Pues ja ho faig directament des de Sabadell. No suposa cap estalvi.
Pel que fa a la renovació de la targeta, continuarà sense cost i de manera automàtica fins al 31 de desembre de l'any en què es compleixen els 16 anys. L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà calcula que amb l'entrada en vigor de l'emissió gratuïta de la T16 ha augmentat un 520% el nombre de sol·licituds respecte a l'any passat.
I continuem parlant de mobilitat perquè la Universitat Autònoma de Barcelona ha aconseguit que més del 64% de la comunitat accedeixi al campus amb transport públic. Un objectiu que s'havia marcat el 2024, arribar el 65% i que ja estan a punt d'assolir. Des del centre universitari apunten que l'augment de l'oferta de mobilitat, així com la integració a la primera zona del transport públic, han convençut molts usuaris de deixar el vehicle privat a casa. Tot i això, prop d'un 30% de la comunitat encara utilitza el cotxe i gairebé un 20% ho fa només amb la persona conductora. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Les dades publicades gràcies a l'enquesta d'hàbits de mobilitat de la UAB és clara. Les noves persones que accedeixen al campus amb transport públic són les que deixen el cotxe a casa. En els últims 10 anys, un 10% de la comunitat universitària ha fet aquest pas. Ara, gairebé el 65% es decanta pel transport públic, mentre que menys d'un 30% encara ho fa amb el vehicle privat. Si ens centrem en el transport públic, més d'una tercera part agafa els ferrocarrils, una tendència que pot anar a l'alça ara que la universitat forma part de la primera corona metropolitana. També ha crescut l'oferta i, en conseqüència, els usuaris dels busos interurbans. Ara bé, el creixement més gran l'ha experimentat la Renfe. Per al vicerrector de Economia i de Campus, Carles Gispert, i ajuda el bus intern que apropa els usuaris a les facultats.
La Renfe, tenim la qüestió de que hi ha d'haver una connexió entre la Renfe i el campus. Aquesta connexió la fem a través d'un autobús intern, d'un autobús nostre, un autobús intern, un autocar intern, i això doncs, clar, també facilita que les persones que venen amb Renfe doncs, puguin accedir fàcilment al campus a través d'aquest autobús que posa l'autònoma a la seva disposició.
Per contra, els usuaris del transport privat van a la baixa. L'objectiu de l'equip rector és aconseguir que es desincentivi aquesta pràctica i que, a males, els cotxes siguin compartits. Ja hi estan treballant.
Reduir la presència del cotxe privat en el campus es aconsegueix doncs, millorar també l'aparcament, les persones que vinguin, i també es aconsegueix una reducció d'emissions, que això és una cosa que realment preocupa de tot el planeta i també doncs, es preocupa a nosaltres com a universitat i com a responsables que en som també de la sostenibilitat, no?
L'enquesta publicada també assenyala que hi ha prop d'un 7% dels usuaris que arriben al campus en bicicleta o a peu i que el 9% de la comunitat és de Sabadell.
Continuem parlant de reivindicacions veïnals perquè els veïns de Can Rull i Cifuentes denuncien l'estat d'abandonament que pateix la zona. Ho il·lustren amb les moltes barreres arquitectòniques que encara queden als dos barris o amb la falta de manteniment de la via pública. En una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Sabadell, els responsables de l'Associació de Veïns han instat el govern municipal a posar-hi remei.
Així és, i han fet una tirada d'orelles a l'executiu de Marta Ferrés, però també el quadripartit, així com també la síndica Eva Bellan, que consideren que no ha fet prou pressió per solucionar aquests problemes endèmics. Així mateix, el president de l'entitat, Juan Moreno, ha demanat més implicació a la Federació d'Associacions de Veïns perquè lideri les reclamacions.
Y lo que le pido a la FAD es que sí, es verdad que la FAD monta muchas cosas, muchas, es verdad. Y igual yo me siento orgulloso. Pero también le diría a la FAD una cosa, que jamás ha puesto en cabeza de una reivindicación de Cifuentes, jamás, ni del barrio de Can Rull.
Els veïns situen com a punts més conflictius el parc infantil del carrer Sarasate, que no compliria amb la normativa vigent, o els carrers Juli Garreta o García Lorca, amb un gran desnivell impossible de transitar per part de persones amb mobilitat reduïda. A més, es queixen que en dies festius el transport públic no arriba a la zona. Ana Maria Huertas és vocal de l'Associació de Veïns.
Pues la gente de allí pues también tiene un problema para poder moverse por la ciudad si lo desean transporte público, tanto que se está publicando, tanto que se está diciendo pues de utilizar el transporte público, de no mover, pues oye, ahí hay un barrio que está olvidado en festivos.
Huertas ha lamentat que fins ara ningú no hagi tingut en compte aquestes reclamacions per tal de poder solucionar els problemes que arrossega tant Can Rull com Cifuentes i avisa que tenir barris en mal estat només fa que empobrir la ciutat.
I quan falten 3 minuts per arribar al punt de 3:15, us expliquem que transformar Badia d'una manera progressiva, viable i econòmica és l'objectiu que s'han fixat 60 alumnes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès a través de 22 projectes que s'estan presentant avui al municipi. L'habitatge, la relació amb l'entorn, el foment de la cultura, la incorporació d'activitat econòmica i la retirada de l'amiant són algunes de les problemàtiques que pretenen resoldre aquests projectes pensats per fer-se en fases des d'ara i durant els pròxims 30 anys. Seguint aquesta presentació, hi tenim la Karen Madrid. Molt bon dia, Karen.
Bon dia, Núria. Els alumnes de l'Escola Superior d'Arquitectura del Vallès només tenien una condició. El seu projecte havia de resoldre necessitats actuals de Badia. A partir d'aquí, cada grup d'alumnes s'ha centrat en l'aspecte que més els ha interessat. Tot plegat en un moment clau pel municipi, ja que els seus més de 4.000 habitatges de protecció oficial estan a punt de canviar de titularitat. Ho ha apuntat el professor responsable d'aquest taller, Francesc Pla.
Això s'acaba i, per tant, les institucions en breu es posaran d'acord per dir quin dia i de quina manera tot aquest parc habitacional passa al mercat lliure. Per tant, és un moment de preguntes, és un moment d'estratègia, és un moment d'invertir. Invertir en el model, perquè pels que veiem en la geolocalització i les condicions del barri són immillorables, no? Una universitat, si s'assenta i que al costat vol dir que estàs en un punt en clau, la rehabilitació del riu sec, bueno, és a dir, és un lloc que, no sé, quan la multinacional europea escull on col·locar-se a la Catalunya Central, bé, és a dir, té moltes de les condicions.
Un dels projectes més interessants gira entorn la retirada de l'amiant i veu com aquesta problemàtica del municipi es pot convertir en tota una oportunitat. Sergi Girau és un dels seus impulsors.
Es basa en aprofitar el procés del desamiantat, que a Badia és especialment necessari perquè és la ciutat més afectada a tot Espanya, doncs perquè aquesta inversió que es farà per aquesta operació s'aprofiti per també dur-la més lluny i que el projecte aporti més millores encara als blocs. Per exemple, doncs tot un nou sistema d'accessos que resolgui el problema d'accessibilitat que hi ha actualment als blocs. A la vegada que generem també un nou espai de vivenda comunitària que conviurà amb les residències privades que hi ha actualment als blocs i que compartiran un espai comunitari amb aquest nou sistema d'accessos que nosaltres proposarem.
Tots els projectes s'estan presentant avui amb una ruta per 8 punts diferents del municipi. La mateixa visita guiada repetirà tots els dissabtes fins al 15 de febrer per arribar a tota la població de Badia i també a altres possibles interessats. L'alcaldessa Eva Menor ja ha apuntat que confia que almenys alguna d'aquestes iniciatives s'arribi a portar a la pràctica i que no quedin al calaix com ha passat amb altres propostes similars que s'han fet a la població.
Gràcies, Karen, per aquesta última hora des de Badia del Vallès. Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
És una de les notícies de la jornada. El sabadellenc Jordi Cuixart podrà sortir del centre penitenciari del Lledoners durant un període de 48 hores. El Servei de Classificació de la Generalitat ha aprovat avui el que serà el primer permís del president d'Òmnium Cultural des que va entrar a la presó fa 2 anys i 3 mesos. Un permís que també s'ha concedit a Jordi Sánchez, expresident de l'ANC, que compleix la mateixa condemna que Cuixart. Helena Molista, molt bon dia.
Bon dia, un permís que ha arribat gràcies a diferents factors. El primer, els dos activistes independentistes estan classificats en règim de segon grau, un fet que permet la sortida dels centres en un total de 36 dies l'any. El segon factor que cal destacar és que els dos presos ja han complert més de 2 anys tancats d'un total de 9. I el tercer i últim element a tenir en compte és que els dos presos han demostrat bona conducta i han mostrat previsió de tornar al centre penitenciari un cop finalitzin les 48 hores del permís. Un permís que Teresa Mira, presidenta d'Òmnium Sabadell, ha valorat positivament, tot i que ha tornat a reclamar l'alliberament dels presos.
Satisfets que puguin sortir, màxima protecció de la seva intimitat. I l'altra qüestió important és que, clar, això no deixa de ser el compliment d'uns requisits i d'uns drets que tenen qualsevol altre pres en les mateixes condicions que els ha donat aquesta sentència, que és injusta, no? I que el que està malament és la pròpia sentència i el fet que s'hagi produït un judici d'una cosa que no és ni tan sols delicte, no? Que és precisament l'exercici d'un dret fonamental.
El Departament de Justícia ha comunicat que no farà públic els dies concrets en què els dos presos sortiran del centre penitenciari de Lledoners per mantenir la privacitat dels dos empresonats.
Notícies en format més breu. El programa televisiu El Cotxe de TV3 acabarà avui amb anècdotes de sabadellencs anònims.
L'espai d'entrevistes presentat per Eloi Vilà estrena avui un nou format com a tancament. Es tracta de recollir fragments de vida dels ciutadans de les poblacions per on passa el vehicle. Els sabadellencs seran els primers i, segons Vilà, el contingut resultarà molt interessant. Són declaracions al programa El Matí de Ràdio Sabadell.
Un moment preciós amb una noia que es diu Isabel, que va cantar Crema la nit de l'Alfred García, per exemple. Gent que porta 60 anys junts com a parella i que m'expliquen com es van conèixer i quin és el secret de mantenir tants anys una relació de parella. Qui m'explica que s'ha prejubilat i que ha trigat 4 hores a acostumar-se a la jubilació amb 57 anys. Jo pensava que em diria 4 mesos i m'expliquen que amb 4 hores ja m'havia adaptat, no? Bé, situacions més molt personals, no? Una dona que... Doncs que ha sigut àvia i que el seu net li han posat juny.
A més de les imatges sabadellenques, l'entrevistat d'aquesta setmana també és ballesà. És el cantant terrassenc Miqui Núñez.
Sabadell Comerç Centre i el Gremi d'Hostaleria han creat una quota conjunta perquè els socis de les dues entitats puguin compartir serveis i treballar plegats.
Les dues associacions s'han posat d'acord per crear una quota única de 34 euros que permetrà a les empreses associades gaudir dels serveis que ofereixen cadascuna d'elles. Això suposa que els socis de Comerç Centre podran rebre l'assessorament, gestió i formació especialitzada en el món de l'hostaleria i el sector de la restauració. Podrà participar en les campanyes dels comerciants i fer promoció dels seus negocis.
I un últim apunt en clau de comarca. La planta de Continental de Rubí està avui de vaga per denunciar les incerteses del procés de venda de l'empresa iniciat el mes de desembre passat.
Els 760 treballadors de la companyia protesten per la falta d'avenços i d'opacitat a les negociacions que la direcció està mantenint amb possibles compradors. De fet, la plantilla té por que el nou propietari no vulgui assumir els llocs de treball actuals i per això demanen garanties. L'aturada de 24 hores s'ha mantingut després que la trobada d'ahir entre la direcció i els sindicats acabés sense acord. Si no hi ha un apropament de posicions, la vaga es repetirà el 24 de gener.
11 minuts per arribar al punt de les dues. Unes 8.000 persones han passat pel Museu de l'Aeronàutica instal·lat en un hangar de l'aeroport de Sabadell des de la seva inauguració amb motiu de la Festa Major de l'any passat. Unes instal·lacions que acullen alguns exemplars històrics, un llegat que hauria d'anar creixent amb el pas del temps. Per fer balanç dels 3 mesos i escaig amb el museu en marxa, al Notícies Migdia d'aquest dimecres parlem amb en Dani Ventura, que és president de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya. Molt bon dia, senyor Ventura.
Molt bon dia.
8.000 persones en poc més de 3 mesos han superat els objectius que s'havien marcat inicialment?
Sí, realment la resposta ha estat molt bona. Nosaltres realment ja portem molts anys fent aquestes activitats, sobretot les portes obertes, cada tercer diumenge de mes, però sí que hem notat que des de que vam fer l'anunci que obriríem el museu hem augmentat la visibilitat. Hi ha més gent que sap que nosaltres fem això i, per tant, s'apropa tant a aquestes jornades de portes obertes com també directament contactant amb nosaltres per anar a veure una de les dues exposicions permanents que tenim, tant la de l'Hangar Museu de Sabadell com també la que tenim a l'aeroport del Prat.
I quines són les peces que més crida l'atenció dels visitants de l'aeroport de Sabadell?
Doncs sobretot hi ha dues. Una per la seva mida, que és l'Antonov 2, que és un avió, que és el biplà monomotor més gran que s'ha construït mai, que té més de 20 metres de punta d'ala a punta d'ala, i que precisament per la seva mida, quan el veus dintre de l'hangar, doncs encara se't fa més gran, no? Perquè una cosa és veure'l fora, però dintre d'un hangar encara veus que és un avió enorme. I per una altra banda, doncs el que nosaltres li diem la joia de la corona, que és el Polikarpov I-153, que és el Chaika, que és una evolució del mític Xato, que precisament es va construir a Sabadell durant la Guerra Civil i que va volar des de l'aeròdrom en aquell moment de Sabadell, que si tot va bé, en no més d'un mes ja hauria d'estar en condicions de tornar a volar.
I els exemplars històrics que ara es poden contemplar, se n'han d'afegir més a curt termini?
Bé, nosaltres, de fet, tenim un catàleg força important. Tenim d'avions en vol, ara mateix en tenim 11, al marge dels, diguem-ne, d'altres peces que, tot i que són privades, estan adscrites a la Fundació. El que nosaltres fem, donat que no tenim espai per mostrar-ho tot, és fer una rotació. Per tant, qui va visitar l'Hangar Museu, doncs es pot trobar que el pugui anar visitant dos mesos diferents i vegi, com a mínim, un 30% de la col·lecció que va canviant. Per tant, intentem sobretot doncs donar visibilitat a totes aquestes peces i també dintre de les nostres capacitats, perquè moure aquestes peces és complicat i molt car, però hem de pensar que tenim un fons de peces estàtiques, és a dir, que no han de volar, però de més de 45. Per tant, també intentem fer una d'aquestes rotacions, tant, com ja dic, a l'Hangar Museu que tenim a l'aeroport de Sabadell, com també a l'altra exposició permanent que tenim al Centre Cultural Aeronàutic, que està al costat de l'aeroport del Prat.
I aquesta rèplica del Xato que comentava que doncs, d'aquí uns mesos podrà tornar a volar, això vol dir que si anem a una d'aquestes jornades de portes obertes ens podem trobar doncs, que un d'aquests aparells voli per fer una demostració o no?
Sí, de fet, cada tercer diumenge de mes nosaltres traiem els avions a volar. Si qualsevol que vagi a alguna d'aquestes jornades de portes obertes veurà els avions volar, excepte en aquells casos que per la meteorologia no puguin, però que en principi sempre una de les dels nostres principis de la Fundació és que intentem mantenir el màxim d'avions possibles en vol i que la gent els vegi volar, no? Perquè al final, com diem sempre, un avió quan està al terra és com si diguéssim una maqueta a tamany real d'un avió, però quan un avió és realment un avió, valgui la redundància, és quan està en vol.
Clar, aquestes jornades de portes obertes tornen aquest diumenge, dia 19. Realment els sabadellencs i la gent que hi viu al voltant, diguéssim, de les poblacions de la comarca, som conscients del llegat doncs, que tenim i del patrimoni, del llegat i del patrimoni que tenim a l'aeroport de Sabadell?
Doncs jo crec que la gent a poc a poc se'n van fer càrrec, perquè sí que és veritat que sobretot després de la Guerra Civil, doncs tota aquesta indústria es va distribuir per la resta d'Espanya, precisament perquè el govern central volia, precisament per temes estratègics, doncs que no estigués tan centralitzada a Catalunya, perquè hem de recordar que a principis del segle XX el pol aeronàutic de tota la península Ibèrica estava a Barcelona i els seus voltants, doncs la gent ho ha perdut una miqueta de vista, no? I ara nosaltres estem intentant reclamar precisament aquesta paternitat de l'aviació, tant a nivell de lo que era el nucli a Barcelona, com també a Sabadell, que, com dic, durant la Guerra Civil, doncs moltes de les fàbriques es van habilitar precisament per construir aquest avió que era el Xato, i que esperem que també doncs la gent, quan el vegi volar, doncs el senti seu, perquè al final forma part de la història de la ciutat.
L'habilitació d'aquesta exposició permanent a l'aeroport de Sabadell, que es va inaugurar amb motiu de la Festa Major de l'any passat, era una primera fase d'un projecte més ampli. N'hi havia dues més per continuar ampliant doncs, aquestes instal·lacions, aquest equipament. Com va tot plegat? Hi ha un calendari marcat per tirar endavant les següents fases?
Bé, diguem-ne que va a poc, perquè al final nosaltres som una institució que només viu de les aportacions de patrocinadors. Per tant, al final la nostra velocitat de construcció del museu va totalment lligada precisament a aquestes aportacions. Sí que és veritat que hi ha una altra part, que és tota l'obertura de l'accés nord de l'aeroport, el que ha de connectar ja més directament amb la ciutat de Sabadell a l'aeroport, que això ens permetrà sobretot el fer que les visites a l'hangar fora de les jornades de portes obertes puguin ser obertes al públic i no amb cita prèvia com és fins ara. En quant a calendari, estem parlant de que durant el 2020 intentarem com a mínim construir un hangar més, que serà un dels tres que queden per construir, que farà sobretot el tindrem per entrada i una miqueta també per temes administratius. I després doncs quedarà sobretot tot el tema del vallat, ajardinament de la parcel·la, que va molt lligada, com dic, a la reestructuració de l'aeroport amb l'accés per la part nord, que el que farà serà que tota aquella part que ara mateix se li diu dintre del que és l'argot aeronàutic, que és zona aire, és a dir, que per entrar t'has d'acreditar perquè és una zona de seguretat, doncs passarà a ser zona pública i per tant podrem obrir al públic en un horari molt més ampli i sense haver de demanar cita prèvia.
Doncs ho esperarem, aquesta ampliació amb aquest nou hangar, que esperem que pugui ser una realitat durant aquest any. Dani Ventura, president de la Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya, gràcies per atendre el Notícies Migdia d'avui.
Moltes gràcies.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@sepropietatsbd.com.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
La qualitat de l'aire de Tarragona es mesura des de Sabadell. Evidentment, això és impossible, però així ho ha donat a entendre el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. En una piulada ha afirmat que s'estava estudiant la qualitat de l'aire del Camp de Tarragona i que els valors detectats eren de normalitat. Ara bé, la fotografia, Pere, que adjuntava era la del mesurador que hi ha instal·lat sobre el pont número 8 de la Gran Via de Sabadell.
Sí, i per aquest motiu el conseller s'ha emportat un munt de crítiques a la xarxa social.
Doncs no m'ho crec. Un tanc químic cremant tota la nit emet partícules a l'aire. I els materials cremats del tanc, de l'edifici i dels voltants també. I no cal ser químic per entendre d'evidència. La foto és del Puente 8 de la Gran Via de Sabadell. Ens preneu per tontos. La foto és de Sabadell i l'aire de Tarragona és irrespirable. En Sabadell se respira muy buen aire de Tarragona. De Tarragona a Sabadell hay unos 100 kilómetros. Difícil que lo mida. Sabadell, capital del món mundial.
De moment, la piulada porta 15 retuits i 36 agradaments. Per cert, que si voleu saber la qualitat de l'aire de Sabadell, es pot consultar l'aplicació AireCat. Avui diu que els nivells són regulars, sobretot per la presència de partícules sòlides a l'atmosfera que són produïdes per la combustió.
I no deixem encara l'explosió de la Canonja, perquè es va originar en un reactor i va afectar una cisterna propera que conté òxid de propilè.
Així ho ha explicat aquest matí Albert Ventosa, cap operatiu dels bombers, que ha apuntat que el reactor és el recipient on els productes químics reaccionen per conformar el producte final. A hores d'ara, els bombers continuen treballant per contenir la flama de la cisterna afectada injectant nitrogen. Tot i que el procés d'extinció de l'incendi evoluciona favorablement, encara hi ha una àrea restringida que afecta 7 empreses del polígon industrial.
I sobre aquest tema, Protecció Civil ha afirmat que l'empresa no va seguir el protocol d'informació per l'explosió.
Un fet que, segons Protecció Civil, va dificultar l'avaluació i l'activació de les alertes a la població. Per la seva banda, el conseller de l'empresa afectada, José Luis Morales, ha afirmat que estan totalment coordinats amb bombers i Protecció Civil i defensa que es van fer les coses bé.
I les víctimes mortals arran d'aquesta explosió ja són dues després que s'hagi localitzat el treballador que continuava desaparegut. Amb aquestes informacions fora de Sabadell i la comarca posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara arriba tota la informació esportiva condensada a l'Hotel Suís amb aquest últim fitxatge del Centre d'Esports Sabadell, el gallec Ever Pena. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.